Els accessos de la carretera MA10 des d'Andratx fins a Pollença estaran tancats des de les 3 del migdia fins a les 9 del vespre, excepte pels treballadors de la zona o residents, unes restriccions que ha establit el govern per evitar la massificació de vehicles i reduir el risc d'incendi forestal i que podrien avançar-se si fos necessari. Ho explica el director general d'Emergències, Pablo Garrit.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Dels 26 indrets habilitats per contemplar aquest fenomen, 9 són a Mallorca, altres 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. Tot d'una vos detallam on són i serem, de fet, en directe a un d'aquests punts, concretament al Gaida, on hi haurà 2 al poliesportiu de Pina i l'altre serà al poliesportiu del Gaida. Abans, però, repassam altres titulars de la jornada que ens deixa aquest dijous, dia 16 de juliol, en Camp Sabuc, que 3 migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a Mallorca amb altres 23 persones. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. Eren d'origen subsaharià i varen ser interceptats ahir vespre a 60 milles del sud de l'illa. Segons el relat d'alguns ocupants, 3 persones varen morir durant el trasllat i varen ser llançades a la mar.
I a Formentera, un turista estatunidenc que ha mort en llançar-se a l'espalmador, tot i la bandera vermella.
L'home de 65 anys s'ha llançat a la mar des d'una embarcació per recuperar un objecte de la filla. La família ha perdut el contacte visual, ha estat una altra embarcació qui ha localitzat el cos.
A Menorca, tots els ajuntaments reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa.
Així ho ha informat el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, després d'una reunió d'urgència de la Comissió de Seguiment Integral de l'Aigua.
Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte, són un dels objectius que tenim, no?
L'entitat ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant.
I la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia perquè considera que té com a objectiu reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
Considera que no topa amb els interessos financers ni en la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Tot i això, no tindrà una afectació immediata i la justícia espanyola haurà de resoldre els casos que té pendents.
L'expresident català Carles Puigdemont ha assegurat a través de les xarxes socials que és una victòria rotunda, un triomf, diu, de l'independentisme català. Tant ell com Oriol Junqueras demana que s'apliqui l'amnistia. I en els esports, Espanya ja entrena a Nova York. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. La selecció ha fet avui cap vespre la primera sessió de preparació per a la final contra l'Argentina. Luis de la Fuente està ben pendent de Lamine Yamal i de Pedro Porro, que avui s'han exercitat al marge dels seus companys fent exercicis de recuperació. Tots dos arrosseguen molèsties musculars després de la semifinal contra França. De fet, Lamine portava avui un embenatge a la cuixa esquerra. Resten 3 dies per a la final contra l'Argentina, una final que es viurà a IB3 Ràdio diumenge a partir de les 8:30 del vespre. I el Mallorca ha presentat avui els 4 primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubaca Sumaoro i Zito Luvumbo han estat avui en una roda de premsa. Tots 4 arriben amb la il·lusió i l'ambició de tornar el club a primera divisió.
I pel que fa al temps, poc canvis, calitja i altes temperatures. Dani Capó, bon vespre. Fins quan ens espera aquesta situació?
Bon vespre. Efectivament, avui han pujat moltes termòmetres. De fet, ha estat el dia més càlid de l'any. Hem arribat a fregar els 42 graus. Tot això després d'una nit molt càlida, però es veurà que demà arriben alguns matisos. No ho considerem un gran canvi, però com a mínim a la meitat nord de les illes sí que notarem una certa normalització de les temperatures. Allà on avui més mos hem enfilat, que hem arribat a 41-42 graus, demà segurament quedarem al voltant de 35-36. Per tant, en aquestes bandes sí que es notarà una baixada. A la resta, poca cosa, perquè a la resta del sud, sobretot, mantindrem aquests 37-38 de màxim, i tot això per amor d'un canvi de la direcció del vent. Demà entra una mica de gregal. No serà un gregal intens, però provocarà aquesta baixadeta de les temperatures al nord de les illes, i això sí, mantindrem, com comentaves, Aina, la pols en suspensió, i tot això sembla que s'ha de mantenir, sobretot la pols, per aquests pròxims dies.
Gràcies, Dani. I avui, dia 16 de juliol, dia del Carme, patrona de la gent de la mà, hi ha processons marineres a molts indrets de les Illes Balears. En parlarem, serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. El dispositiu especial de seguretat per al dia de l'eclipsi solar dia 12 d'agost inclou 26 zones d'observació oficial i restricció de circulació, espais naturals com ara la Serra de Tramuntana. A partir de les 3 del migdia, o fins i tot abans, si es considera necessari, es prohibirà la circulació general entre Andratx i Pollença. El govern diu que la serra quedarà literalment blindada.
Només hi podran accedir els residents les persones que acreditin la necessitat d'accedir als seus allotjaments, als serveis essencials i al transport públic regular. L'objectiu és reduir el risc d'incendi forestal que, a més de posar en perill les persones que es trobassin a la serra, també destruiria un valuós patrimoni natural. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha insistit en la importància de la responsabilitat individual com a forma de protecció col·lectiva.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No abandonar ningún tipo de residuo, no fumar en zonas forestales ni arrojar colillas, no utilizar fuego bajo ningún concepto. Y sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Aquests consells, així com la restricció de trànsit i les zones oficials d'observació, s'han fixat segons criteris tècnics de protecció i seguretat i gràcies a la col·laboració de les diferents administracions. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil intensificaran el control de determinats punts. El secretari general de la Delegació de Govern, Rubén Castro, ha explicat que tindran especial protagonisme la Guàrdia Civil de Trànsit, el CEPRONA i la Vigilància Marítima.
Por un lado, asegurar la operatividad de infraestructuras esenciales o críticas. Yo creo que aquí pensamos pues todos en los hospitales y también, por ejemplo, podríamos pensar en el aeropuerto. Se van a monitorizar las vías que permiten acceder a esas infraestructuras para garantizar en todo momento su fluidez de acceso. Y por otro lado, y un objetivo fundamental, es garantizar la accesibilidad y la capacidad de maniobra de los servicios de emergencia.
Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i planificar amb temps la visualització d'aquest fenomen.
Com que aquest fenomen serà visible des de molt de punts, és ben probable que en tingueu una a prop. El govern ha establit 26 àrees oficials d'observació repartides per 15 municipis, amb una capacitat teòrica màxima total de 300.000 persones.
Nou són a Mallorca, són la Ronda de Porreres, el circuit de Son Matamoros a Felanitx, Mayoris, la Platja de Palma i Santa Ponça. Uns altres nous són a Menorca, gairebé la meitat a Ciutadella, com Son Blanc, però també s'han habilitat altres indrets, com el Passeig Marítim de Maó i la Platja de Sant Tomàs. Toni Cladera és oficial de la policia local de Ciutadella.
No em porten a ser ni a desacantilats de Farnati ni a zones perilloses, tenint a peu de, diguem, d'asfalt, de cera, de vora via, tenir la possibilitat de veure amb una cadira a quatre mirant tranquil·lament al sol.
A Eivissa, en total, seran 6 dels indrets habilitats. Són a Cala Agressió i a la costa de Sant Antoni de Portmany, entre d'altres, i a Formentera just n'hi ha 2, a Sestany d'Espeix i els Arenals. Aquests espais han estat seleccionats després d'analitzar més d'un centenar de possibles emplaçaments, tenint en compte criteris de visibilitat del fenomen, accessibilitat, capacitat d'acollida, disponibilitat d'aparcament i possibilitat d'intervenció dels serveis d'emergència.
Un dia en què, per cert, hi haurà el mateix nombre de persones que l'any passat entre turistes i residents, com que el risc zero no existeix, tampoc hi haurà dispositius de seguretat activats i equip d'emergències a punts claus. Volien dir que hi haurà activats aquests dispositius a punt claus per reduir el temps de resposta en cas d'incendi, per exemple. Ho explica la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
Parlant d'un protocol que abarca escenaris molt diversos, des de possibles aglomeracions a determinades zones d'observació fins a tensions a la xarxa viària, incidències sanitàries derivades de la calor o l'observació inadequada del fenomen un increment molt important d'activitat marítima o un risc especialment elevat d'incendi forestal.
I és que aquest dia es preveu que hi hagi més de 2 milions de persones a les Balears. Sigui quin sigui el punt des d'on es triï veure l'eclipsi, és important no mirar directament el sol, posar-se ulleres especials homologades. A més, es recomana hidratar-se bé i protegir-se del sol.
El govern continuarà publicant informació de servei per tots els canals que pugui, col·laborar les administracions públiques i organitzacions empresarials perquè el missatge arribi també als visitants que es trobin a les illes dia 12 d'agost.
I entre els punts habilitats hi ha el poliesportiu de Pina i el d'Algaida. I com que aquest municipi comptarà en dos punts concrets, hi ha Victòria Morella en aquest municipi, Algaida. Victòria, bon vespre. Has pogut parlar amb autoritats i la policia local en què consistirà l'operació i com s'organitzaran aquest dia 12 d'agost?
Bon dia, doncs sí, hem parlat amb la policia local d'Algaida per conèixer com s'ha preparat el dispositiu especial de seguretat per a l'eclipsi. Habitualment, el municipi compta amb dos agents de servei, però per aquesta jornada el dispositiu es reforçarà en 5 policies locals més, 6 voluntaris de protecció civil i 2 patrulles de trànsit de la Guàrdia Civil que s'encarregaran de controlar els accessos al santuari de Cura. De fet, a partir de les 6 de l'hora baixa, tant els accessos a Cura com a Randa quedaran restringits i només hi podran accedir els vehicles autoritzats, als serveis d'emergència i les persones amb reserva confirmada a l'hotel. Ricard Marroig, membre de la policia local d'Algaida, explica que l'objectiu principal és garantir la seguretat i evitar col·lapses.
Pensar que hi haurà bastant desplaçaments i tenim idiosincràsia també, que tenim Cura, que és una... És un lloc on molta gent hi vol anar per veure temes astronòmics. Per tant, s'ha hagut de tancar l'accés en aquesta muntanya i només poden accedir gent autoritzada.
Algaida serà més l'únic municipi que habilitarà 2 punts oficials per observar l'eclipsi, un al mateix nucli d'Algaida i un altre a Pina. L'Ajuntament va decidir mantenir tots 2 espais perquè ofereixen molt bones condicions per seguir el fenomen i alhora evitar que els veïnats de Pina s'hagin de desplaçar fins a Algaida. Així es repartirà millor l'afluència de visitants i es facilitarà la mobilitat. Ho explica la batllessa Margalida Follana.
El fet de posar 2 espais és per intentar també evitar aglomeracions de gent i que la gent pugui estar més repartida. Sé i entenem que vendrà gent de fora, però bé, sí que ho tenim bastant, ho tenim controlat i hi ha una previsió ja feta.
Des de l'Ajuntament i també la policia local recorden que és fonamental seguir les recomanacions bàsiques d'ulleres homologades per observar l'eclipsi, mantenir-se ben hidratats davant les altes temperatures i, sempre que sigui possible, desplaçar-se a peu per evitar retencions i facilitar la mobilitat.
Gràcies, Victòria. Hem arribat a les 7 i 13 minuts.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears. Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Tres migrants han mort a bord d'una embarcació que es dirigia amb altres 23 persones cap a les illes de manera irregular.
Les 23 persones d'origen subsaharià varen ser interceptades ahir vespre a 60 milles del sud de Mallorca. A més d'aquestes 23, tres varen perdre la vida, un per cada dia de travessia, i els seus cossos varen ser llançats a la mà, tal com ha explicat l'Institut Armat algun tripulant de l'embarcació rescatada. Segons delegació de govern, el rescat de l'embarcació es va dur a terme la participació de Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil del Port de Palma. Enguany s'han registrat 172 arribades d'embarcacions amb 3.234 migrants.
I el govern central ha aprovat el repartiment de 35 milions d'euros entre les comunitats autònomes per acollir menors migrants no acompanyats. D'aquesta partida, les Balears en rebran 2 milions, una xifra que l'executiu considera del tot insuficient.
La consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, lamenta que es tornin a destinar els mateixos diners que l'any passat, una quantitat que ja aleshores diu va ser insuficient.
Hemos votado a favor de este punto, pero manifestando que lo considerábamos del todo insuficiente. Recordemos que a día de hoy Baleares está atendiendo 825 niños y niñas migrantes no acompañados a través de los sistemas de protección que gestionan en este caso los consells insulars y que tienen estos servicios completamente desbordados por esta presión migratoria. Hemos vuelto a reclamar más recursos y no solamente más recursos económicos, sino también más recursos humanos.
L'executiu espanyol ho ha aprovat durant la conferència sectorial d'Infància i Adolescència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, explica que les Balears, juntament amb les Canàries, Ceuta i Melilla, seran les regions que rebran més assignació pressupostària perquè tenen més pressió migratòria.
Hemos hecho una distribución que creemos que se atiene obviamente a cuestiones que son absolutamente objetivas, que tienen que ver con el volumen de personas que han llegado. Es verdad que ha sido un punto que ha generado bastante ruido.
Les Balears atenen actualment 825 menors migrants no acompanyats, la xifra més alta registrada fins ara.
Per la mare de qüestions relacionades amb l'aigua. Perquè a Menorca tots els ajuntaments reduiran la pressió de l'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa. El Consell Insular ha traslladat un paquet de recomanacions davant una situació hídrica cada vegada més preocupant. Gel Camarasa.
Al Consell de Menorca, el govern, Abacua i els 8 ajuntaments han analitzat la situació. El missatge és clar, cal reduir el consum des de ja. Sentim Dolfo Vilafranca, el president del Consell Insular de Menorca.
Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i, per tant, que sigui de manera uniforme perquè els menorquins tots tinguin el mateix tracte. Són uns objectius que tenim, no?
Pel que fa al futur més immediat, el Consell recomana reduir la pressió de la xarxa, limitar el rec de jardins públics i també aturar les fonts ornamentals. Pedro Pellicer és regidor de Medi Ambient del Castell.
Jo crec que és un primer contacte i el missatge que volem donar és de que hem de conscienciar molts tots de que és un bé escàs, que les reserves van per avall i que us hem de preocupar en aquest sentit.
Alguns ajuntaments, però, ja preparen més restriccions. Mo, el municipi més afectat, vol prohibir rentar cotxes de lloguer amb aigua potable i es Mercadal estudia limitar la neteja d'embarcacions. Sentim el seu batle, Joan Pellicer.
En Mercadal tenim el problema de que el nivell dels aqüífers baixa un metro i mig aproximadament cada any. I això vol dir que ens queden 20 metres, que en 10-12 anys ens quedaríem sense aigua si seguim amb aquest ritme de consum. Per tant, no podem esperar d'aquí 10 anys a actuar, sinó que hem d'actuar ja.
El Consell demana responsabilitat i solidaritat i que tots els municipis actuïn ara per evitar arribar a una situació crítica.
I un nou carregament fa avui hora baixa el segon trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca per incinerar-los a Son Reus després dels imprevistos i del retard que va patir el vaixell de Baleària ahir i de ser immobilitzat per la Capitania Marítima per perill en la navegació i perill de contaminació. Ignacio Andrés és el conseller de Medi Ambient d'Eivissa.
Al final el barco va sortir, per tant no plantejar ninguna reclamació de ningú tipus. Perquè estàvem convençuts de que aquest barco estava totalment en regla i varen fer totes les proves que tenien que fer en su inspector i al final, bueno, òbviament una inspecció dura el que dura.
Es faran 5 expedicions setmanals amb un màxim de 8 camions cadascun, un trasllat que es fa perquè la situació es critica a l'abocador de Canaputxa a Eivissa. Ara bé, el PSIP i més demanen al Consell de Mallorca la suspensió cautelar d'aquesta prova pilot fins que les institucions facin els controls de seguretat necessaris.
La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, no confia en la seguretat que ha intentat traslladar el vicepresident Pedro Bestar després de la primera remesa de fens, ja que consideren que hi ha perill mediambiental.
Demanem al senyor Galmés, com deia en el principi, reiter, una suspensió cautelar i que surti a donar totes les explicacions i exigeixi a Eivissa tots els controls necessaris. No mos basta la foto d'avui del senyor Bestart fent veure que tot està bé. No mos ho creiem i no mos ho creiem.
D'altra banda, la portaveu de Més per Mallorca, el conseller insular Catalina Inés Parelló, demana a l'equip de govern que publiqui tots els informes tècnics de l'operatiu en considerar que les incidències registrades abans del primer transport posen en dubte les garanties a les quals el PP ha impulsat el pla pilot.
Que aquest projecte que denunciam que serà permanent, ja no l'entenem com a prova pilot, s'aturi ja. Els mallorquins i mallorquines no ens mereixem rebre els fens ni d'Eivissa ni d'altres indrets.
I no deixant de parlar d'Eivissa perquè el grup ecologista Gengop ha denunciat el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Escodolà. En un escrit que ha presentat a tots els organismes estatals implicats en la gestió d'AENA, reclama mesures cautelars per paralitzar aquesta iniciativa d'Ànima Nau.
La denúncia s'ha presentat davant la Direcció General d'Aviació Civil, l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria i els Ministeris de Medi Ambient i Foment. L'entitat ecologista considera que el projecte comporta un augment il·legal de la capacitat de l'aeroport que marca el pla director. És Joan Carles Palerm, president del Gengop.
L'aeroport pot gestionar-se i treballar per uns 5 milions i mig de persones, de passatgers, amb puntes. Si fos necessari per arribar a 7 milions anuals, la realitat és que estem a 9 milions.
El projecte d'AENA augmenta més encara el flux de passatgers previst, que passaria dels 9 als 10 milions. Escoltem de nou Joan Carles Palerm.
La realitat és que no podem passar de 7. 7 és el límit màxim que pot tenir l'aeroport d'Eivissa. El que han de fer és modificar i reduir vols, si és necessari, perquè no passen mai de 7 milions, a no ser que vulguin fer un pla director nou que pugui sustentar el que volen fer. Actualment no és possible, no s'hauria de fer, és incompatible.
Segons el Gengop, els canvis a l'aeroport que reclama la Unió Europea no s'hauria de traduir en un augment de la seva capacitat.
I el govern ha confirmat la detecció del primer niu de vespa oriental a Eivissa.
Es tracta d'una espècie invasora que pot suposar una amenaça per a les abelles i per a la producció apícola de l'illa. Una troballa que ha tingut lloc al nucli urbà de Jesús i que està possible gràcies a l'avís d'una veïnada. Ara el Servei de Protecció d'Espècies instal·larà trampes als voltants per comprovar si hi ha més exemplars.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries a Santa Maria de pertinença a grup criminal. També els atribueix un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric. Ahir el jutge les va deixar en llibertat.
Els investigadors relacionen aquest fet a la publicació del manual de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que promou l'acció directa no violenta contra elements vinculats amb el sector turístic. Concretament, la Guàrdia Civil afirma que les dues detingudes, juntament amb altres persones, totes amb la cara tapada de motxilles i aerosols, varen vandalitzar 5 immobiliàries. La manera en què ho van fer, diu la Guàrdia Civil, coincideix amb el manual publicat per la plataforma.
Una detenció i posterior posada en llibertat que genera reaccions polítiques.
Més per Mallorca, ha carregat contra el govern espanyol per les detencions. Josep Esteguia acusa de perseguir una ideologia i demana explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
És inacceptable des del punt de vista democràtic. De fet, la democràcia ha de garantir que això no passa. És que és l'essència de la democràcia, que no te vengui la policia a cercar a casa teva un dematí per uns fets que tinguin a veure amb la teva ideologia.
El govern insisteix que respecta les protestes i manifestacions sempre que siguin pacífiques, però el vicepresident Antoni Costa ha remarcat que l'executiu no disposa d'informació sobre la investigació.
Respectant, però no tenim informació al respecte. No? En aquest sentit, els governs de Ciutat de València sempre ser molt clars. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears.
El portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol, creu que la detenció va ser desproporcionada.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagi estat necessari i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
La plataforma desvincula les accions de la publicació la setmana passada del manual d'acció directa contra la turistificació, perquè diuen són prèvies a la seva difusió. En qualsevol cas, afegeix, es manté la manifestació prevista per dia 26.
I l'incendi a un habitatge de Llucmajor declarat ahir hora baixa i on s'ha produït l'esfondrament de la coberta i del sostre encara continua actiu. La dona que hi viu va haver de ser atesa per intoxicació de fum i tres habitatges més varen ser desallotjats per precaució.
L'incendi es va iniciar poc abans de les 3 a una casa del carrer Major del poble. La gran fumarada va crear molta expectació i alarma entre el veïnat de Llucmajor. Xisco Bonnin és oficial en cap dels bombers de Mallorca.
Amb aquesta càrrega de foc han començat les vigues a col·lapsar i, per tant, l'estructura de la vivenda s'ha tornat inestable, el qual ha fet que nosaltres continuem fent feina però des de fora.
La dona que hi diu pateix síndrome de Diògenes, cosa que hauria fet que les flames s'estenguessin ràpidament.
I a Formentera, un turista estatunidenc de 65 anys ha mort avui migdia en llançar-se a la mà des d'una embarcació a l'Espalmador, tot i la bandera vermella que prohibia el bany per l'estat de la mà.
La víctima s'hauria llançat a l'aigua per recuperar un objecte que li havia caigut a la seva filla. Els seus familiars han perdut contacte visual fins que els ocupants d'una altra embarcació recreativa l'han localitzat. Li han practicat maniobres de reanimació fins a l'arribada del servei de socorristes, que les han mantengut. Finalment, però, no se li ha pogut salvar la vida. El cos està traslladat al port de la Sabina. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.
I han estat detinguts 3 homes per apallissar una jove durant un intent d'agressió sexual a Mallorca.
Els fets varen passar a final del mes de juny a la zona de la platja de Palma. Va ser la mateixa víctima qui la setmana passada va identificar els agressors, fet que va permetre que els agents de la Policia Nacional els detinguessin. Els acusa dels delictes d'agressió sexual i lesions.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Nou entrebanc en la mesa de l'ensenyament de 0 a 3 anys. Les patronals de l'escola concertada i el sindicat USO i FSIE s'han plantat i no han assistit a la reunió en què s'ha debatut l'increment del personal del menjador. La proposta d'educació és que cada dues unitats disposin d'un treballador més al servei de menjador. Carme Moreno.
Les patronals Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de Piment estan en contra de la mesura. Marc González, d'Escola Catòlica, diu que és inviable econòmicament i denuncia que arriba en un moment en què també es negocien les millores de les condicions laborals de les mestres i educadores de l'ensenyament 0 a 3 anys.
Mos estan imposant noves obligacions que suposen sobrecostos. Per tant, és impossible tancar cap tipus d'acord fins que l'administració fixi quines són les regles del joc, és a dir, quina ràtio haurem de tenir a les aules de professors, si o d'alumnes, dependrà del model que segueixin, no ho sabem, és a dir, tot mos arriba, diguéssim, de segona mà, i això és intolerable.
Pepa Ramis, del sindicat Comissions Obreres, sí que ha assistit a la mesa i, al contrari de les patronals, considera que la proposta de la conselleria és insuficient, ja que s'ha d'ampliar el personal als menjadors escolars.
Regulo una ràtio completament impossible. No se pot parlar de moment pedagògic amb unes ràtios tan elevades com aquesta, i és fonamental, primer, recollir la feina que han fet els experts i la mesa 03, incloure-la dins aquest decret i després ja aprovar-lo.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha deixat clar a la patronal que és la conselleria la responsable d'establir la normativa en matèria de menjadors escolars.
Quan aquest esborrany arribi un consens en tothom a la mesa 03, aquesta esborrany anirà a totes les meses, també a la de concertada, però no hem de mesclar-ho en caragols. Una cosa són les reivindicacions i la dignificació de les remuneracions de les treballadores de 03, que el govern de les Illes Balears està completament d'acord amb aquesta dignificació, però necessitant que ells acordin. I una altra cosa és la regulació que nosaltres facem dels menjadors escolars.
La proposta que s'ha presentat aquest dijous és un esborrany.
I els sindicats Estell i AMPE han reclamat la incorporació de la infermera escolar.
Reivindicació que fan després de conèixer el nou protocol per actuar en casos d'una al·lèrgia d'un alumne que es posarà en funcionament del nou protocol al pròxim curs escolar a tots els centres educatius públics. A la mesa d'educació s'ha explicat a tots els centres educatius disposaran d'injeccions d'adrenalina per actuar en cas d'un xoc anafilàctic.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern blinda la Serra de Tramuntana i habilita 26 espais segurs d'observació el dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost, un dia en què les Balears es preveu que hi hagi més de 2 milions de persones.
Els accessos de la carretera MA10 des d'Andratx fins a Pollença estaran tancats des de les 3 del migdia fins a les 9 del vespre, excepte per als treballadors de la zona o els residents, unes restriccions que ha establit el govern per evitar la massificació de vehicles i reduir el risc d'incendi forestal i que podrien avançar-se si fos necessari, ho explica el director general d'Emergències, Pablo Garrit.
No podemos permitir que nadie se ponga en riesgo ni que nadie ponga en riesgo al conjunto de la población. Por eso insistimos en algunas recomendaciones básicas. No utilizar fuego bajo ningún concepto y, sobre todo, evitar estacionar sobre vegetación seca o fuera de los espacios habilitados.
Del 26 indrets habilitats per contemplar aquest fenomen nou són a Mallorca, altres 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. Al Gaida, per exemple, n'hi haurà 2, el poliesportiu de Pina i el del Gaida. Ricard Marroig és policia local del municipi.
De fet, el camp de futbol, tant del Gaida com de Pina, són puestos que es poden anar caminant perfectament. S'han intentat trobar un puesto que sigui ample, que tingui un aforament suficient per ser gent del poble i que, a més, permeti anar caminant.
I més qüestions, perquè 3 migrants han mort a bord d'una barca que es dirigia cap a Mallorca amb altres 23 persones.
Eren d'origen subsaharià i varen ser interceptades ahir vespre a 60 milles del sud de l'illa. Segons el relat d'alguns ocupants, altres 3 persones varen morir durant el trasllat i varen ser llançades a la mar.
La Guàrdia Civil acusa les dues joves detingudes ahir per fer pintades a 5 immobiliàries de Santa Maria de pertinença a grup criminal.
També els atribueixen un delicte de danys i un altre contra el patrimoni històric i, després de passar a disposició judicial, varen quedar en llibertat.
A Formentera, un turista estatunidenc ha mort en llançar-se s'espalmador, tot i la bandera vermella.
L'home de 65 anys s'ha llançat a la mà des d'una embarcació per recuperar un objecte de la filla. La família ha perdut el contacte visual. Ha estat una altra embarcació qui ha localitzat el cos.
I a Menorca, tots els municipis reduiran la pressió d'aigua a la població com a primera mesura per abaixar el consum davant la situació de prealerta de sequera que viu l'illa.
Així ho ha informat el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, després d'una reunió d'urgència de la Comissió de Seguiment Integral de l'Aigua.
Pensant que que s'apliqui, s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte, són un dels objectius que tenim, no?
L'entitat ha traslladat un paquet de recomanació davant una situació hídrica cada vegada més preocupant.
I la justícia europea ha avalat avui la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i els partits independentistes catalans.
Considera que no topa amb els interessos financers ni en la directiva sobre terrorisme. La decisió de l'acord de Luxemburg aplana el camí perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. Un altre dels empresonats del procés, Oriol Junqueras, reclama que s'apliqui ja la llei d'amnistia.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
En parlarem minuts després de la crònica esportiva. Ara, quan passen gairebé 4 minuts de les 7:30, anem amb tots els esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant del Mundial, perquè Espanya ja entrena a Nova York.
La selecció ha fet avui cap vespre la primera sessió de preparació per a la final contra l'Argentina. Luis de la Fuente està ben pendent de Lamine Yamal i de Pedro Porro, que avui s'han exercitat al marge dels seus companys fent exercicis de recuperació. Tots dos arrosseguen molèsties musculars després de la semifinal contra França. De fet, Lamine portava un embenatge en la cuixa esquerra, però de ben segur estaran tots dos disponibles per la final. La resta dels jugadors han entrenat amb normalitat. El combinat nacional, que va saber ahir que per guanyar el segon títol mundial de la seva història, haurà de superar la vigent campiona, la selecció argentina, que ahir va eliminar Anglaterra amb una victòria per 2-1. Els anglesos varen començar guanyant 1-0 i quan restaven 5 minuts per complir-se el temps reglamentari, l'Argentina va començar la remuntada amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez. D'aquesta manera, diumenge a Nova York, Espanya cercarà contra la vigent campiona el que seria el segon títol mundial de la seva història. Una final que es podrà seguir en directe aquí a IB3 Ràdio serà diumenge des de les 8:30 del vespre. Per al seleccionador argentí Lionel Scaloni serà una final molt especial enfrontar-se a Espanya, ja que Scaloni va crear una relació estreta des de que va jugar al Mallorca la temporada 2008-2009. A més, viu a l'illa i té vincles molt importants. Sentim Scaloni.
Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final.
La final serà la darrera de Messi. L'estrella de la selecció argentina també parla de la final contra Espanya. Per ell també serà molt especial.
Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandíssimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
A motiu de la final, l'Ajuntament de Palma ampliarà l'aforament de Son Fusteret fins a les 20.000 persones i, a més, també s'organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. Això pel que fa als aficionats espanyols, però per als milers d'argentins que viuen a Mallorca, l'Ajuntament de Palma habilitarà l'aparcament de Son Moix, una fan zone amb una pantalla gegant per viure el partit. I recordem, diumenge també podreu seguir la final del Mundial en directe per IB3 Ràdio en una edició especial d'Esports en joc, que començarà a les 8:30 del vespre. Més futbol. El Mallorca ha presentat avui els 4 primers fitxatges de la temporada. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro i Zito Lubumbo han estat avui en una roda de premsa. Tots 4 arriben amb la il·lusió i l'ambició de tornar al club a primera divisió. 2 arriben en propietat, Arnau Puigmal, procedent de l'Almeria, i Adrián Fuentes, del Còrdoba. Els altres 2, recordem, són cedits. Abu Soumaoro, de l'Hamburg, i un veïcó conegut com Lubumbo, del Càller. Sentim en aquest ordre Adrián Fuentes i Arnau Puigmal.
Yo lo afronto como un reto bonito, porque yo creo que dentro de ese reto y de esa exigencia, todos y cada uno de nosotros podemos mejorar, dar nuestras mejores versiones al servicio del equipo y sobre todo crecer juntos como futbolistas, como compañeros. Y yo creo que es ilusionante eso, el aceptar ese tipo de retos creo que también hacen madurar a los futbolistas y yo creo que es un punto de inflexión importante para todos nosotros para dar el màxim i perseguir l'objectiu fins al final.
Mallorca sempre ha sigut un club que m'ha cridat l'atenció i considero que és un club que ha d'estar primera i al final el que més m'ha cridat l'atenció és el que et dic, el projecte i al final doncs, les ganes de pujar primera i formar part d'aquella divisió.
El francès Abubakar Soumaoro procedeix de l'Hamburg alemany, però el seu darrer equip va ser a la segona divisió francesa i té clar que arriba per ajudar el Mallorca a tornar a primera. El rol que tindré, de moment no el sé, però vull ajudar els meus companys a millorar per aconseguir l'objectiu comú de tornar a primera divisió. I pel que fa a Zito Lubumbo, ja sap el que és jugar al Mallorca. Després d'acabar la seva sessió, l'angolès ha reconegut que no s'imaginava jugant a un altre club que no fos el vermell.
Tinha muita vontade de voltar aqui para Mallorca porque eu acho que o campeonato, a época passada, não acabou bem, não acabou do jeito que a gente queria. e sentirmi che deixei un poco di amore qui in Mallorca e fiz de tudo para poder voltar. Sabia que não foi fácil, mas graças a Deus nós conseguimos.
El Mallorca continua amb la pretemporada. Recordem que dissabte jugarà el primer partit amistós. Serà contra el filial mallorquinista dirigit per Pep Lluís Martí. I a la segona federació, l'Atlètic Balear s'ha tornat avui capvespre a la feina i ha encetat així la pretemporada. Òscar Troya ha dirigit la seva primera sessió com a tècnic del conjunt blanc i blau. L'objectiu del club palmesà és l'ascens a primera federació. Resta molta feina per davant en una temporada que començarà el 6 de setembre. I acabam en bàsquet perquè el Palmer ha anunciat avui un nou reforç. Es tracta de l'exterior de 23 anys, Octavio Brito. L'estatunidenc procedeix de la Lliga Mexicana i, a més, avui el club palmesà, a més d'aquest anunci, ha presentat el que ja sabien com a nou tècnic, Íñigo Núñez. Sentim el nou entrenador del Palmer.
Me siento, pues, desde luego, súper agradecido por haber recibido esta oportunidad. Y lo que tengo es pues unas ganas terribles de que esto comience, de que eche a andar, de volver pues con el máximo trabajo y con el máximo compromiso, pues una gran oportunidad que para mí personalmente pues supone un paso adelante grandísimo en mi carrera.
En bàsquet, posant punt final a la informació esportiva. Més esport demà a l'informatiu matí.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic.
Però,
quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Ha acabat sense acord la reunió entre els sindicats i la patronal del Metall que avui s'han reunit al TAMIP, el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, per intentar desconvocar la vaga prevista del sector a final d'aquest mes de juliol. Segons Roberto Serrano, d'UGT, la patronal no ha fet cap proposta per acostar postures.
Los han tenido ahí 5 hores sin abrir la boca y a las 2 de la tarde, justamente cuando cerraba el TAMIP, nos dicen que por parte de la patronal se propone un acta de nuevo acuerdo. No entendemos nada, creemos que la patronal, como te vuelvo a repetir, se ha reído de nosotros.
La vaga en el sector del metall, que les Balears engloba 39.000 empleats, es manté entre el 27 i el 30 de juliol. El sindicat demana la mediació del govern com a darrer recurs. El sector denuncia condicions de feina molt precàries i reclama millores salarials per conveni que no s'han aconseguit després de 7 mesos de negociacions. I el govern ha fet enguany més de 300 inspeccions durant la campanya contra la calor i la previsió ha superat la xifra de l'any passat que va acabar en 444 visites a empreses. Laura Marcos.
Les visites tècniques s'han fet en diversos centres de treball, com les obres i també l'aeroport i les empreses de serveis de terra. Segons la consellera de Treball, Catalina Cabré, una de les principals novetats de la campanya d'enguany és l'actualització del decàleg preventiu de calor, que inclou mesures bàsiques per evitar els cops de calor al lloc de feina. Té dues versions, una adreçada als treballadors i l'altra a les empreses.
Els objectius de la campanya, evidentment, és que ens preocupa com afecten aquestes altes temperatures a les persones que estan treballant fent feina a les Illes Balears. Cada estiu, ja és habitual, ens enfrontem a episodis de calor molt intensos i això ens obliga a reforçar les mesures de prevenció en els centres de treball.
Això sumat a la publicació de les alertes de temperatura de l'AEMET a les xarxes que també envien a les empreses. A més, l'Ibasal ha aplicat enguany una estratègia de comunicació multicanal que es presenta en 17 autobusos interurbans, el tren i el metro.
I les Balears disposen ja d'un supercomputador capaç de fer feina amb un volum de dades per segon tan gran que és difícil de quantificar. Aquest superordinador és el primer d'aquestes característiques a l'arxipèlag, es diu Talaia i és a una habitació del Parc Vit de Palma. És capaç de fer el mateix que podrien fer prop de 1.700 ordinadors a la vegada i, segons la Universitat de les Illes i el govern, suposarà un abans i un després per a la investigació, però també per a les empreses que treballen amb dades, per a l'administració o fins i tot, Marta Puyalto, per la medicina.
Talaia és una màquina capaç de fer milions de càlculs al mateix temps i que permet resoldre problemes molt complexos que serien impossibles d'abordar amb els equips habituals. Donarà servei a investigadors i empreses amb projectes d'alt nivell. El rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que el grup d'ones gravitacionals ja l'empra, però servirà per impulsar múltiples camps, com el de la farmàcia i la medicina, i n'ha posat un exemple.
Amb capacitats de processament molt elevades, molt ràpides, i amb intel·ligència artificial, qüestions com ara interpretació d'imatges de resonància magnètica o de gammagrafies o de simples radiografies o de PET-TACs, tot això se podrà fer d'una manera molt, molt més segura.
Universitat i Govern han signat avui el conveni que consolida el Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes, el BESAI, una infraestructura que, segons el vicepresident de l'executiu, Antoni Costa, ha suposat una inversió de més de 2 milions i situarà l'arxipèlag en la cinquena posició del mapa de la supercomputació estatal.
Amb aquest supercomputador que posem avui en marxa, operacions amb dades, amb big data, que abans no es podien fer de cap de les maneres, avui són possibles. I són possibles aquí, a les Illes Balears.
El Centre de Supercomputació també pretén atraure talent, reforçar la recerca i millorar la competitivitat científica i tecnològica de les illes i contribuir així a la diversificació econòmica.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És una de les notícies del dia més destacades. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia perquè considera que té com a objectiu reduir les tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
Actos comprendidos en esta directiva que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos.
És el moment en què el president del tribunal, Cohen Lenners, llegeix la sentència. Centenars de persones implicades en el procés estaven pendent de la decisió de l'acord de Luxemburg per poder-se beneficiar d'una llei acordada entre el PSOE i els partits independentistes catalans a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Entre altres, el mateix Carles Puigdemont, que ja té el camí aplanat per tornar a l'Estat. La resolució europea, però, no s'aplica de manera immediata a tots els casos pendents. Ara, els tribunals espanyols han de prendre una decisió sobre cada cas.
Els jutges europeus han sentenciat que la normativa espanyola no va contra els interessos financers de la Unió ni és contrària a la directiva europea en matèria de terrorisme. Eren dues qüestions prejudicials que havien plantejat el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. D'aquestes dues propostes depenen els recursos de nombrosos polítics, activistes i policies que fins ara no han pogut beneficiar-se de la llei d'amnistia pels entrebancs de la justícia a l'hora d'aplicar-la. La resolució europea, però, com deia, no té afectació immediata.
Deien que la sentència europea no tindrà una afectació immediata. La justícia europea ha de resoldre els casos que té pendents.
A més, recorden que el Suprem manté un ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig perquè considera que no es pot aplicar la llei d'amnistia pels delictes de malversació. En aquest sentit, però, la sentència ha decidit que les despeses de l'1 d'octubre no van anar en contra dels interessos de la Unió Europea i es poden amnistiar. La resolució en aquest cas hi podria acabar influint.
L'expresident català Carles Puigdemont ha assegurat que el partit de l'amnistia continua.
En una publicació, la xarxa social X, el també líder de Junts, ha explicat que el partit ara ja no jugarà a Europa, sinó, ha dit el Bernabéu. A més, ha assenyalat que és necessari que s'acabi la repressió. Ha dit no pel benefici personal de les persones directament afectades per l'amnistia, sinó per poder recuperar forces i recursos i centrar-se en l'objectiu principal, que és la independència de Catalunya. També s'hi ha pronunciat el seu advocat, Carlos Boye, qui ha demanat celeritat a la justícia espanyola.
Claro y aclarado. Por lo tanto, no hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Y aplicarla en el sentido en que ha dicho el Tribunal de Justicia, que la ley de amnistía está bien hecha.
El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, qui va entrar a la presó pel procés català a carregar contra una justícia que diu només ha respost a interessos partidistes i demana que s'apliqui ja l'amnistia.
Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat.
El president català socialista Salvador Illa ha celebrat l'aval de la justícia europea i ha demanat l'aplicació de la llei de manera diligent i integral.
Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma de nou la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur.
El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, manté que la llei d'amnistia ha estat un èxit rotund.
Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha mostrat el seu respecte per la sentència, ha dit que no esborra la irresponsabilitat del procés independentista.
Aquí sufrimos un gobierno populista y socialista que lleva 8 años atacando de forma reiterada los cimientos de nuestra democracia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Begoña Gómez serà jutjada amb jurat popular, la dona de l'expresident del president Pedro Sánchez. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però ha ordenat que se li torni el passaport.
També li ha retirat 2 acusacions, la de corrupció en els negocis i la d'apropiació indeguda. El tribunal ha donat llum verda a seguir el procediment contra la dona del president espanyol només pel presumpte delicte de tràfic d'influències i malversació.
I pel que fa al cas Leire, el DAO de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha negat avui davant el jutge Pedraz haver pressionat a gent del cos perquè es posassin de perfil en la investigació contra David Sánchez, el germà del president del govern.
Llamas també ha assegurat que pateix una campanya de descrèdit i desinformació. La seva declaració s'ha allargat tant que s'ha ajornat a demà la compareixença també com a investigada de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Una de les acusacions populars, Ateoir, ha sol·licitat presó preventiva per tots dos. Javier María Pérez Roldán és l'advocat de l'entitat.
Acusación popular, hemos trasladado la necesidad de que se acuerden medidas cautelares. Por lo menos, mientras la directora de la Guardia Civil y el general Llamas o no dimitan o no sean cesados, porque hay riesgo de fuga. Recordemos que ya en nuestra historia hubo un director de la Guardia Civil que se fugó, Roldán, porque hay riesgo de destrucción de pruebas y porque hay riesgo de reiteración delictiva.
Thank you. Les Pitius es celebren avui les festes de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de la mà. A Eivissa, l'església de Sant Elm acull una missa cantada seguida d'una processó pel barri de la Marina que culminarà amb la tradicional processó marinera a bord de l'embarcació Ulisses.
Una salve marinera rebrà la comitiva de tornada a terra i tancarà els actes de la jornada una actuació de la Banda Simfònica Cultural d'Eivissa al Centre Cultural de la Peixateria. A Formentera, la jornada ha començat amb una missa a la Casa de la Mà, seguida de la processó marinera en la qual la imatge de la Verge ha estat embarcada al port de la Sabina i acompanyada per nombroses embarcacions que esperaven ser beneïdes. Al vespre, la colla de Vall Pagès de l'Illa encetarà la música que continuarà amb una nit de concerts.
Tot això quan la tradició marinera torna a ser protagonista avui a Fornell, la festa de la Mare de Déu del Carme reuneix desenes d'embarcacions a l'abadia en una de les celebracions més emotives del calendari. Carles Marquès.
La tradició marinera torna a omplir avui l'abadia de Fornells amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme. En acabar la missa solemne a la parròquia de Sant Antoni, la imatge de la patrona dels mariners sortirà en processó marítima des del moll a bord del Fornells 1, històric bot de salvament construït fa més d'un segle que encapçalarà una comitiva formada per desenes d'embarcacions entre pesquers, llaüts i barques d'esbarxo. El so de les sirenes i la salve marinera acompanyaran el recorregut per l'abadia que culminarà amb una oferena floral en record dels mariners difunts. Una celebració que manté ben viva la tradició i la identitat marinera de Fornells.
I a Mallorca també són molts els nuclis costaners que celebren aquesta festivitat. És el cas de Porto Cristo, Cala Ratjada o Porto Colom.
Porto Cristo acull un any més el dia gran de les festes a la missa solemne, l'ofrena floral i la tradicional processó marinera. Els actes han començat a les 7 de l'hora baixa. A Cala Ratjada, que és un altre dels nuclis que celebren aquesta festivitat, a les 8 del vespre tindrà lloc la missa i just després la processó marítima amb una ofrena floral en memòria dels pescadors difunts. I a Porto Colom, a més de la missa i la processó tradicionals, avui hi ha la fira nocturna marinera i la nit de veneres.
Tot això quan el Gaiden calenteix motors per celebrar les festes de Sant Jaume.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
De fet, avui hora baixa hi havia celebració amb els cercaviles i tenim la nostra companya Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Han desfilat ja caparrots i gegants pels carrers del poble?
Bon vespre, doncs, sí, Aina, i els carrers del Gaida s'han tornat a omplir de música, tradició i molta festa amb aquest primer cercavila. Els caparrots, acompanyats per la banda de música del Gaida, han recorregut el centre del poble mantenint viva una de les tradicions més estimades pels veïnats. Entre les figures més esperades hi han desfilat el Sàchin a Blanquinadora, els dos gegants que reten homenatge a la història i als antics oficis del municipi. Tot incorporar-se fa relativament poc al patrimoni festiu del Gaida, tal com ens explica la bellesa Margalida Fullana, ja s'han convertit en dues figures molt estimades pels algaidins.
L'any passat varen sortir per primera vegada, però varen sortir arrel d'un procés totalment participatiu. Se varen pensar en una sèrie de figures, en oficis tradicionals, tant d'homes com per dones, perquè el que volíem era una geganta i un gegant, i varen sortir dos oficis molt arrelats en el municipi, com és el saig i l'emblanquinadora, que eren les dones que anaven a emblanquinar les cases en calç, no? I el saig era aquesta persona que anava pels carrers a donar les notícies.
I malgrat la calor que es respira aquí pels carrers, els veïnats no han volgut faltar en aquesta cita amb la tradició, especialment els més petitons que han seguit el cercavila ben de prop, corrent darrere els caparrots i disfrutant també d'uns dels moments més esperats de les festes.
Els gegants diuen emblanquinadora i saig. Fa 2 anys que hi són i són els primers gegants, gegant i geganta, que hi ha el Gaida.
Per jo representa el poder-nos tornar a juntar en l'estiu i celebrar el que en el fons també ens manté junts, que són les festes del nostre poble.
Per jo és un orgull poder tocar amb el meu poble, sobretot un dia com avui, que donam la benvinguda en aquestes festes, i m'agrada molt poder tocar, sobretot poder acompanyar els caparrots.
I la festa continua. Avui a les 10 la plaça acollirà una ballada popular a càrrec de Calabrús. Serà només una de les moltes activitats d'un programa que s'allargarà fins al diumenge 26 de juliol, diada de Santa Anneta, amb propostes culturals, musicals i populars per a totes les edats.
I l'art contemporani tornarà a inundar al setembre els principals carrers del centre de Palma en la ja tradicional nit de l'art enguany. A més, serà molt especial, ja que aquest esdeveniment, que s'ha convertit en tot un referent estatal i internacional, compleix 30 anys.
La nit de l'art és un dels esdeveniments culturals més populars de l'any i la referència que inaugura la temporada expositiva a Palma d'ençà que el setembre de l'any 1996 un grup de galeristes impulsaren aquesta iniciativa. Totes les galeries fins a mitjanit obertes al públic. Fernando Gómez de la Cuesta és el coordinador general de Cultura de l'Ajuntament.
Tenemos mucho que agradecer a estos 30 años de nit de l'art por el trabajo progresivo y constante que se ha hecho desde la Asociación de Galerías para poder formarnos, ¿no? Esa pedagogía, cómo habéis incorporado la creación contemporánea a nuestras vidas.
Enguany hi participarà en més de 30 espais expositius.
I acabam amb Camela, perquè actuarà a nit i repassarà molts dels seus grans èxits, com escoltam de fons. Serà a part del festival Es Jardí, l'hora a partir de les 10 del vespre. Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous, dia 16 de juliol, en què el govern ha anunciat que blindarà la Serra de Tramuntana i habilita 26 espais segurs d'observació el dia de l'eclipsi solar, el 12 d'agost, un dia en què les Balears es preveu que hi hagi més de 2 milions de persones. Clàudia Mallia.
Bombers